Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Les abelles són una peça important de l'ecosistema, una peça que està amenaçada i que, de fet, anem sentint notícies que cada vegada n'hi ha menys. Avui volem parlar amb un dels apicultors. Ell prefereix dir-se abellaire, és a dir, cuidador d'abelles, un dels pocs apicultors que hi ha a Collserola. En aquest cas és l'Eric Barbero, que és de Sant Cugatenc. Bon dia.
Bon dia, Albert, bon dia.
Bé, explica'ns una mica. En primer lloc, dius, estàs en un projecte de repoblació de les abelles a Collserola, perquè no n'hi ha?
Correcte. A veure, sí que n'hi ha. Hi ha abelles a Collserola. Sempre hi ha hagut abelles. Però s'han vist disminuïdes pel fet de que, clar, cada cop són més persones les que hi som a Barcelona, d'acord? I, bueno, és com els ports anglars, semblant, és semblant. Què succeeix? El tema és...
Vale. Ha costat un pèl més al micro, que si no se'n vas una mica.
El tema que és que hi ha pol·linitzadors a Collserola, i tant que n'hi ha. Les abelles en són un, però són molt importants.
Mm-hmm. I perquè teníem constància que hi havia hagut alguna dels productors de mel a Collserola que havia tingut problemes, per exemple, amb la vespa asiàtica.
Correcte. Actualment és un problema molt, molt, molt seriós el tema de la vespa asiàtica o velutina, comúment dita. El tema és que, ja fa un parell d'anys que la vespa velutina està per aquí, pels nostres boscos, i sí, afecta molt el tema de les abelles, i com apicultors, nosaltres, o com abellaires, cuidadors d'abelles, hem de intentar marmar aquest efecte negatiu que té la velutina.
Perquè què hi passa? Com és aquesta interacció? Per què les vespes desplacen les abelles?
Correcte. El que passa és molt senzill. La vespa velutina fa quasi el doble de mida que una abella, d'acord? Llavors, la vespa velutina, la seva tècnica és posar-se davant de les arnes, que les arnes són com les casetes de les abelles, d'acord? Llavors, es posen les vespes constantment, tot el dia, des que surt el sol fins que es pon el sol. Llavors, les abelles són com una supercomunitat. Cada casa d'abelles és una supercomunitat. I llavors defenen aquesta caseta. Però què passa? Que la vespa constantment està, cada cop, es posa com un dron davant de la porta. Llavors, cada cop que surt una abella, que diguem que hi ha diversos tipus d'abelles, hi ha unes que s'encarreguen de fer el pecoreig. El pecoreig és anar a buscar aigua, anar a buscar nèctar, anar a buscar polen, que són aliments que necessiten les abelles, d'acord? Elles van a buscar, unes s'encarreguen d'anar a buscar fora per portar-ho a la colònia dintre. Què passa? Que si en aquest procés que les abelles surten, una vespa ve i va caçant constantment les abelles que s'encarreguen d'això, diguem que l'arna al final morirà d'inanició perquè no li podrà entrar a l'aliment.
I, per tant, és una de les amenaces, però entenc que també n'hi ha d'altres, no? Pel qual les abelles pateixen.
Sí. Hi ha les abelles, jo sempre dic el mateix, són com els nens i com els avis, o com la gent gran. Són molt honestes, molt sinceres, i també a vegades poden ser molt vulnerables. Em refereixo a... són sers vius que són molt sensibles a tot el tema de la contaminació, al tracte que li dones. Hi ha molt tipus d'apicultura. Jo per això em denomino abellaire. Jo intento fer una apicultura sostenible 100%. Què vol dir això? No sempre, com he dit abans, a la pregunta anterior, el polen, el nèctar, que després serà mel, el pròpolis, són aliments i materials, com el pròpolis, que les abelles necessiten perquè elles sobrevisquin. Un apicultor o una abellaire el que ha de fer és agafar una mica el sobrant d'aquests productes d'ella. És superimportant que elles sempre tinguin al màxim d'aquests components.
Perquè, de fet, les abelles són, sobretot, són una peça, a vegades, una peça molesta, certament, per la nostre dia a dia. A vegades passa, no?, sobretot a les terrasses a l'estiu, no?, sempre tens allà les abelles volant, però són una peça clau de l'ecosistema.
Correcte. Quasi sempre, lo de les terrasses són vespes. ¿vale? Que són les, bueno, les típiques que es diuen jaquetes amarilles. No són velutines. Actualment ja es comencen a veure velutines. Jo he estat persones o algun bar, alguna terrasseta prenent una cerveseta o un cafè o algo i ja he començat a veure velutines. Per què? Perquè les velutines, diguem que sí, s'alimenten d'abelles, però hi ha un moment donat que també necessiten fructosa, també necessiten pol·len, ¿vale? I llavors també van als fruiters, també van a pol·linitzar. O sigui, les vespes velutines no és que només s'alimentin d'abelles. Què passa? Sí, les vespes, per exemple, són molestes a vegades, les vespes, però les abelles, si no t'apropes a casa seva, diguem que elles l'únic que estan fent és donant voltes i anant a recol·lectar. Rarament et picarà una abella, rarament et picarà una abella quan està recol·lectant. Les vespes són una altra història. Penseu una cosa, les abelles quan piquen moren. Les vespes quan piquen no moren, poden mosseguen.
Per tant, s'han de gastar. Les abelles ha de ser una situació...
extrema. A veure, sí que podria passar que fora de la seva llar, pues, tu estiguessis pel camp i seguessis al camp perquè vols seure un ratet i mirar una mica la natura, i trepitgessis una abella. En aquest cas sí que ella pues, se sentiria com que l'estàs... que la vols matar, i potser et picaria, però si no, és molt estrany que et piqui una abella.
I com et ve tot això de les abelles, Eric?
Pues ho he de nombrar. He de nombrar primer a un amic i després una situació. Jo he viscut, soc santcugatenc, bueno, Valldoreix, Floresta, tota la santa vida. I bueno, pues jo recordo que de petit, sempre per la finestra de casa meva, de casa dels meus pares, pues bueno, tenia un bosc davant. I bueno, jo sempre veia els esquirols, no? Pel matí. Quan m'aixecava veia esquirols, vale? Després també sempre recordaré les nits d'estiu, quan estava pel jardí o pel bosc i veia les cuques de llum. I diguem que això va ser una mica l'origen de tot. Això va ser l'origen.
La curiositat, no?, per la natura.
Bueno, el fet de que vaig començar a veure, amb el pas dels anys, que ja no veia aquestes cuques, no veia tantes, que ja no veia tants esquirols, vale? Llavors, pues, bueno, vaig pensar, com puc aportar el meu granet de sorra a aquest fenomen, no?, aquest fenomen de massificació, de que la gent està tornant de les ciutats a les perifèries, vale? I clar, pues, cada cop som més i bueno, hem de compartir tots l'espai. I bueno, aquí va començar una mica el fet de, ostres, què podria fer? I després va haver la peça clau de tot això, va ser un amic meu, company d'escalada, que es diu Emili, que viu a la Floresta, que ell és un amant de les abelles des de fa molts anys, i no sé si m'estarà escoltant, però si no ja li diré, però és veritat. Ell ja tenia abelles a casa i, bueno, ell va ser el que em va introduir en tot aquest món de les abelles. I vaig veure, pues, com encaixaven les peces, com jo podia aportar el meu gran de sorra, pues, aquesta serra del parc de Collserola que tant ens ha donat i tant ens dona a cadascú de nosaltres.
Aquí a la secció d'animals, la que fem amb el cau amic, han vingut propietaris de cotorres, han vingut gent que aficionats als ocells, i parlen dels animals d'una forma molt familiar, de la mateixa manera que parles tu de les abelles, però que sembla, per algú que és profà absolutament en el tema, quina manera, o sigui, quina relació tens amb les abelles? És a dir, com vius la relació amb les abelles?
Et seré sincer, ara mateix... i això, que quedi clar, en directe, que no ho hem preparat. Jo, amb el cau amic...
Doncs no, és perquè venen cada dimarts.
Jo no ho sabia pas, vale? Jo estic molt al bosc, al camp, amb les abelles, i no m'entero gaire. Però, bueno, a partir d'ara, els dimarts ja...
Sí, exacte, dimarts a les 11.
Bueno, jo coneixo a Àngela Barcells, d'acord, des de fa molts anys. Bueno, i el seu equip no el coneixo, però sé que fan una feina espectacular. No sé si ho tindria que dir ara mateix, però justament és que m'has fet aquesta pregunta i no puc evitar-ho. O sigui, jo estic col·laborant amb el meu projecte de repoblació d'abelles, de Collserola. Estic col·laborant justament amb el cau amic. Estic col·laborant amb ells.
Ara el que els hi farem potser és que el Francesc Codonyer i la Rosa Mari Marquès ens diran que els hi prenem convidats en altres seccions, perquè segur que algun dia et volien quedar. Escolta, però això deia que quina... Deies que les abelles són com nens petits. Quina mena de relació tens amb les abelles en el dia a dia, diguem?
A veure, jo sempre he sigut una persona i ara sí que porto un temps sense fer tant esport, però sempre m'ha agradat molt el tema de buscar una via d'evasió, d'evadir-me, d'evadir-me una mica de la realitat. He provat de tot. Ioga, meditació, fer molt esport fins acabar exhaurit al final del dia. I, bueno, m'he adonat que el soroll que fan les abelles, l'estar amb les abelles, perquè sempre és com que estàs a llocs amagats de la Serra Collserola, a llocs màgics, ¿vale? Diguem que és una forma de meditar. És la meva forma de meditar, estar amb les abelles. Per tant, m'he fixat que són com
una teràpia, una teràpia, no?
És com una teràpia, però són molt sensibles, són molt, molt agraïdes. Per poc que els hi donis, elles t'ho donaran per tres. I són com els nens, perquè són... Si tu vas nerviós a l'apiari un dia, elles es posaran nervioses. Si tu vas feliç, elles estaran felices. Noten molt les emocions de la ballaire. Ho noten molt, ho noten molt.
I quines cures necessita una zona? Diguem-ne, la ballaire, quina mena de cures fa al seu dia a dia, a la zona de les abelles?
És molt bona pregunta. A veure, en primer lloc, les abelles, com ja he dit que són molt sensibles, ja tenim les velutines, d'acord? A terres d'Osca tenen, i a altres terres, tenen el que es diu l'abejaruco, que és un ocell tropical que extermina també les abelles, d'acord? ¿Vale? Pues també, a part d'altres animals o altres insectes, també tenim, bueno, algo que es diu barroa, la barroa destructor. La barroa destructor és un paràsit que tenen les abelles que ve a ser el símil a gossos i gats com una paparra. Una paparra, d'acord? Llavors, les va debilitant i debilitant i debilitant fins que no els hi deixa energia per poder continuar amb la seva funció. Pues la ballaire, entre d'altres, s'encarrega de controlar aquests nivells de barroa. Aquests nivells de barroa, per exemple, s'encarrega de controlar que sempre tinguin una cera neta, i bona, ¿vale? Perquè a la reina li agrada, o sigui, que la cera, pues, que estigui tot neta. Elles són molt netes, de per si, són molt netes. Després també, per exemple, intentem pues, que elles no passin molta calor a l'estiu i no passin molt de fred a l'hivern, ¿vale?
I això com es fa?
Pues bueno, amb aïllaments, com de panel geotèxtil, o sigui, sempre intentem fer-ho amb tapes de suro, per exemple, sempre ho intentem fer amb materials pues, que sigui el símil més semblant, perdona la redundància, a la natura. Què passa? Les abelles, antigament, feien els seus nius a carcasses d'arbres, d'angines sureres. Desgraciadament, cada cop s'han vist mermades aquests boscos, aquestes cases. Llavors elles pues, necessiten cases artificials que la ballaire o l'apicultor pues, hi podem proporcionar. I hem de crear pues, les circumstàncies i el més similar a el que era una casa seva a la natura. També es posaven molt i es posen a les coves, a les roques. Clar, és que estan molt limitades.
I l'equip que portes, això és molt difícil d'aconseguir? Perquè, esclar, acostar-te sense equip és una demeritat, evidentment.
Sí, no és recomanable. L'equip que porto, bueno, a mi sempre els amics i tal em diuen que sembla un astronauta, ¿vale? Sí. Perquè és veritat. A veure, no és... Actualment hi ha molts mitjans on pots comprar i adquirir un tratge que no sigui molt, 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 molt car. Però, bueno, sí, és una eina que tenim, els abellaires, ens hem de protegir perquè, lògicament, no ens exposem a una ni dues abelles. Penseu que cada arna d'abelles, cada família d'abelles, pot tenir entre 15.000 i 80.000 abelles. Si tens 25 arnes, pues calculeu, surten milions. Llavors, les abelles, bueno... Si estàs a casa seva, elles el que faran és defensar casa seva. I nosaltres, vulguis o no, els abellaires, el que fem, respectant 100%, però tenim que remenar per veure com estan, per si necessiten algun quelcom. Hem d'estar aquí. Hem d'estar constantment observant i estudiant.
I t'has endut alguna picada o no?
Moltíssimes. Sí.
I estàs acostumat, no?
Apitoxina.
Escolta, sí. I abans d'acabar aprofitant aquests últims minuts... produeixes mel, tot i que més com a efecte secundari, no, diguem, i també per finançar aquesta...
Exacte.
Com funciona això? On es pot aconseguir aquesta mel?
Bueno, actualment el que estic fent és la gent em contacta a través de WhatsApp, i llavors jo el que faig és un servei a domicili. Mm-hmm. Ara mateix tinc col·laboradors, com per exemple, volia nombrar Marc Serra, mm-hmm. ¿vale? Que és un noi d'aquí de Sant Cugatenc, que és informàtic i m'ha ajudat moltíssim. Ell també em va obrir els ulls molt a... Eric, estàs fent algo que és per tots una mica, mm-hmm. així com dir.
I que té un valor...
Escolta, surt al carrer, parla amb el poble de Sant Cugat, que és el teu poble, parla amb ells, que t'ajudin, però clar, ofereix-los algo, ¿vale? Mm-hmm. I llavors va sortir el tema de... Ostres, i si començo a moure una miqueta de la mel aquesta, no? Mm-hmm. Llavors la gent ha respost espectacularment.
Sí, t'hem vist, et van veure el grup de Som Sant Cugat, que no és poca cosa, hi ha moltíssima
Correcte.
Gent. I per tant ha tingut bona acceptació.
Boníssima. I jo intento fer un tracte directe d'apicultor a gent. Simplement la mel l'utilitzo com a fil conductor per transmetre el meu missatge.
Mm-hmm. Perquè al final també per mantenir d'alguna manera el funcionament, no? No és un projecte productiu, sinó simplement és per mantenir el funcionament.
És per mantenir-lo i per ampliar-lo. Actualment estic en projectes també. Tot l'origen del projecte és el Parc de Collserola, però actualment també tinc projectes a Montserrat, a Lleida, a Terres de Llevant i a Òscar.
Mm-hmm. I de quantes ens estem parlant?
A veure, jo actualment tindré unes 100 arnes.
100? I quantes abelles hi pot haver en cada una?
Pues, a cada arna tenim entre 15.000 i 80.000, depenent de l'època de l'any.
I estem parlant de només a Collserola, 100 arnes?
No, a Collserola actualment tinc unes 50. 50, mm-hmm. 60.
I tot això repartit per la Floresta Vall d'Oreix o tot és al mateix lloc?
La Serra de Collserola, com sabeu, fa... Mm-hmm. És així allargada. I, bueno, tinc apiaris al Pi d'en Xandri, diguem que tothom el coneixerà, o mm-hmm. és el més... al Pi d'en Xandri. Després també tinc per la Rierada, després tinc també per la zona de Sant Feliu de Llobregat, que és Can Ferriol. Mm-hmm. I, bueno, també, perdona'm, però volia aprofitar per nombrar també a la Rural de Collserola,
mm-hmm.
que, bueno, també estic en col·laboració amb ells, m'han facilitat. Ells porten ja un parell o tres d'anys amb el tema de cistells ecos i mm-hmm. tal. I, bueno, ells coneixen molts masovers, molta gent amb terrenos, i, bueno, ells també m'han facilitat la feina a l'hora de trobar aquests llocs, perquè són enclaus específics.
Clar, perquè no t'ha passat mai que algú accidentalment s'acosta això i s'endú picades, o potser no ho saps?
En principi, per normativa, tots els abellaires o apicultors tenim que marcar a una certa distància. És com quan tens una avaria al cotxe, que poses un triangle
vermell, no?
Pues lo mateix. A una certa distància preventiva posem un cartell amb el nostre codi rega i, bueno, diguem que amb el nostre segell d'identitat. Mm. A part d'això, també és convenient, com a abellaire, com a apicultor, fer-te d'una associació d'apicultors. D'aquesta forma, també tens un seguiment i tens un cert control veterinari i també, a part, tens un seguro de responsabilitat civil que pagues anualment.
Doncs, Eric, esperem que et vagi tot bé. Com et pot trobar la gent?
Melvida.cat.
Perfecte, doncs tens les portes obertes aquí, ja ho saps. Sí. Si vols tornar algun dia amb el cau amic, ho pots fer quan vulguis. I molt ràpidament et pots dir alguna coseta més, però se'ns acaba el temps, eh?
Per acabar, citaré el famós Einstein, que deia, si les abelles desapareixen, només ens quedarien 4 anys. Sense abelles no hi ha pol·linització, ni plantes, ni animals, ni homes. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, que vagi bé.